a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, de l'aplicació que t'has descarregat al mòbil o a través de la web cope.es. En tots dos casos, tria sempre l'emissora de Lleida. Escolta, com estàs? Primera boira de la temporada a Lleida amb 30 d'octubre del 2019. Avui llegia a l'usuari de Twitter Clima de Lleida, que us recomano que el seguiu, Clima de Lleida, perquè dona moltíssimes xifres, informacions, curiositats, però de casa nostra, no allò de... És que el clima, el món... No, de Lleida, et dona xifres molt interessants, al Twitter, @climadelleida, tot junt. I diu que... Des de l'any 1940, la data mitjana de la primera boira de tardor a Lleida està marcada entre el 16 i 17 d'octubre. Per tant, no ens podem queixar que avui és 30 d'octubre. Mireu, com a dada curiosa, des d'aquella observació, la que va arribar abans, el 14 de setembre del 2019, o sigui, farà ja mes i mig, i la que va arribar més tard, el 5 de desembre del 2013. 5 de desembre del 2013. Ahir va fer un dia nuvolat, gris, aquesta nit ha baixat la boira, ara ja ha pujat, però ja és ambient de castanyada. Busquem la previsió meteorològica, tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Hores d'ara, per cert, amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Després, ràpidament, buscarem l'actualitat informativa. Escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. I avui, una nova entrevista electoral, en aquest cas amb la candidata de Ciutadans, la Maria Borrell. Encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, al migdia a Lleida, doncs, noves tecnologies a l'InfoCope Lleida. I a dos quarts de dues, amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts a la província de Lleida. Durant les properes hores d'aquest dimecres creixeran núvols d'evolució a zones de muntanya, però sense precipitacions. Les temperatures pateixen pocs canvis, 21 graus a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell, 20 a Tàrrega i 19 a Viella. El vent és variable, fluix amb predomini de component sud i oest durant la tarda. Per demà dijous tindrem el cel ennuvolat amb pluges a la zona del Pirineu, sobretot a la zona nord, sense descartar que també puguin afectar de forma aïllada i ocasional a la resta de la província. Ens aixecarem amb algunes boires matinals i les temperatures baixaran a la zona del Pirineu. Arribarem als 23 graus de màxima a Lleida, a Balaguer, 21 a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. El vent serà de nord-oest, fluix amb algun interval més moderat al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Ràpidament l'actualitat.
COPE Lleida. Estàs informat.
Detingut a Lleida per simular que li havien robat 7.400 euros d'un premi. L'home va aportar un informe mèdic manipulat per assegurar que fins i tot havia patit una agressió. Pons Fil de Pons anuncia un ERO de suspensió temporal dels contractes que afectarà els seus 45 treballadors. L'empresa tèxtil adueix la decisió a causes econòmiques i productives per falta de comandes segons Comissions Obreres. I condemnen a 14 anys i 3 mesos de presó l'acusat d'agredir sexualment la seva fillastra a Guissona. L'home va abusar de la nena des dels 8 anys fins als 15, quan la noia va decidir marxar de casa. Des dels 8 anys fins als 15. El Consell del Sobirà aprova un augment del 9,5% a la taxa d'escombraries. L'equip de govern justifica la mesura en l'increment de l'IPC del carburant i de la deposició a l'abocador de Fígols. És l'equip de govern d'Esquerra Republicana que justifica aquesta mesura, ja et dic, com basant-se en que ha pujat això l'IPC. Suposo que els sous també justificaran que pugin un 9,5%, perquè si puja una cosa haurà de pujar l'altra. 9,5% puja la taxa d'escombraries al Consell del Sobirà. El Tribunal Superior de Justícia veu indicis de delicte de desobediència de l'alcalde d'Agramunt per l'1 d'octubre. La magistrada demana a les parts que sol·licitin l'obertura de judici oral o l'arxiu de la causa. I Trem i Balaguer queden sense un jutge almenys 10 dies perquè la borsa de substituts de Lleida està buida. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix que sempre falten magistrats perquè Catalunya en genera molts menys dels que necessita. Tot i això, tant a Trem i a Balaguer no recorden que hagués passat mai una cosa com aquesta. Es queden sense un jutge almenys 10 dies perquè la borsa de substituts a Lleida està buida. I un centenar de treballadors de l'escorxador Sada de Lleida es concentren davant de la paeria per evitar-ne el tancament. Rebutgen l'oferiment de l'empresa de recol·locar el 14% de la plantilla i no descarten mobilitzacions o fer vaga. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem de futbol. El Lleida Esportiu va confirmar ahir la greu lesió del centrecampista Àlex Felip, que es perd la temporada, i el Lleida el renova un any més. Serà operat del lligament creuat anterior dret i el club li busca recanvi.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de la biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ens falten 2 minuts per arribar a 2 quarts. Ara, eventualment aquesta setmana, escoltem l'entrevista Cosmopolita.
I com tots els dimecres tenim aquí a l'anàlisi entrevista Cosmopolita, aquells personatges lleidatans del món social, cultural, econòmic i polític que ens deixen petjades i que segur ens aportaran alguna cosa novedosa. Avui parlem amb un actor, dinamitzador cultural de la nostra ciutat de Lleida i president actual del grup Toar, que té moltes coses a explicar-nos. Jordi Vives, benvingut i bon migdia.
Bon dia, gràcies per tot.
No, gràcies a tu, home, gràcies per estar amb nosaltres. Precisament.
Aquí estem.
Precisament, jo ara als oïdors hagués pogut dir, amb tots vostès, don Juan Tenorio.
Bé, aquests dies pot ser sí. Normalment no, però aquests dies pot ser sí, sí.
No ets Tenorio? A la teva vida no has sigut Tenorio?
No, no crec, no crec. És un personatge, penso que bastant allunyat del que jo sóc o intento ser, almenys.
Bueno, anem a parlar una mica de tu, on vas néixer?
Doncs a Lleida, sí, sí.
En quin carrer? La ciutat. En quin carrer vas néixer?
Doncs al Príncep de Viana.
I eres
aquí? Al cantó de lo que era el tren que estava descobert, i en aquell moment el van tancar, i van tota aquella via de tren, allí estàvem.
Per allà la Pelboi, per allà la Pelboi, etcètera, no?
Allí estàvem.
Anem a parlar una mica de tu. Tu eres aquells nois traviesos o et portaves molt bé?
Bé, doncs diuen que tots els Jordis eren una mica entremaliats, i ho són. A més, al seu moment, que n'hi havia molts, ens ficaven aquesta etiqueta, i penso que vaig tenir una temporada de nen mogut, és el que em diuen, sí.
Home, va amb tu això de Jordi, Sant Jordi, lluitador, la flor, i el Tenorio. O sigui, seria una mica lligat.
Home, t'he de confessar que no m'havien de dir Jordi, I a vegades ho explico quan vaig a les Havaneres i així, amb anècdota, no? Quan em vaig néixer un mes abans i vaig néixer el dia 23 d'abril. I per tant va dir, home, aquest nen es vol dir Jordi, doncs aquí en teniu.
Jordi, per cert, que estàs al grup d'Havaneres Arrels de la Terra Ferma i toques l'acordió i ets un bastant bon cantant. No vas ser mai tu, no? No vas tocar l'acordió a la tuna?
Doncs tu no. El que passa és que el primer debut, que van ser el primer debut, això ho havíem d'explicar a les noves generacions que ja no sabem el que és, però ho teníem, als 14 anys. Tenia una mestra de música a l'Institut de Joan Roma, doncs, que estava també molt ficada per motivar els joves i se li va córrer una tuna d'institut i és quan vaig estar un parell d'anys tocant l'acordió al tunero, diríem, però això ja quasi ho havia oblidat. I també t'ho de dir que als 7 o 8 anys, i ara em fas recordar cosetes, als 7 o 8 anys quan vaig començar a tocar l'acordió, tenia una mestra, la vivíssima olla que ens portava pels hospitals per tot arreu amb una tuna infantil. Per tant, m'has fet despertar coses antigues, eh? No crec que ho sapiguessis, però...
Sí.
Però ho has encertat.
Sí, perquè avui en dia no sé la realitat que tindria, però bueno, el que més lligava, diuen que era el de l'acordió o el que tocava la pandereta, no? Són els més lligons que havia amb una tuna.
Doncs en el cas devia ser l'excepció.
Bueno. I has anat per molts puestos, però de tot el que has fet a la teva vida, què és el que t'ha deixat més petjada? De totes les entitats culturals, socials, el que més petjada t'ha deixat a la teva vida, el que més t'ha agradat?
Jo crec que el que més petjada deixa són les relacions personals que fas en aquests grups.
Dos preguntes compromeses abans d'acabar. Com es deia la teva primera nòvia?
Uf, la meva primera nòvia. No sé si t'ho diré, això. No sé si t'ho diré.
No,
bueno, primera, he estat enamorat de moltes persones i que llavors, doncs, nòvia. La meva primera nòvia serà la que tinc ara, que és la meva dona, per sempre, la Gemma.
Els teus dos fills són millors actors que tu ja, de petits, o no?
També els nens tenen una vessant teatral a dins i actor impressionant, no dic els meus tots, el que passa que a vegades la societat els ofusquem amb moltes coses i està bé amb la creativitat, llavors els meus nens, jo penso que segur que sí, i jo per si de cas també s'ha apuntat a l'aula, que fan molt bona feina, que són petitets, que tenen 4 o 6 anys, però allà estan, i que s'ho passin bé, i que es passin coses, que treguin sentiments, i que es comuniquin, i que es comparteixin.
Això sí.
Segurament millors.
Això és important. Abans d'acabar, acabarem amb una cosa simpàtica. Me pots fer la pregunta més compromesa que tu creguis que em pots comprometre davant de l'audiència?
A tu?
Sí, clar. Fes d'entrevistador.
Doncs, de tot el que has fet, tot el que has fet, també t'ho diré, que és per tu el que t'ha marcat més. És una pregunta. No sé si és compromesa, però és bonica.
Les relacions humanes que m'han donat totes les entitats a les que estic.
Home, això t'ho has copiat de mi.
Perquè estic al mateix tarannà, estic a la mateixa línia. Jo no valoro ni partits ni entitats, valoro persones. Jordi Vives, per acabar, el proper divendres es fa el Tenorio, però amb la mateixa versió d'en Zorrilla, amb totes les seues correries, que no sé si algunes hauria de treure, però allò de que avui en dia fins i tot els pastorets hi ha coses que s'han de canviar per allò que no s'ofenguin, les dones, perquè els autors no hi canvien fins a les lletres. Però jo voldria que acabessis al 7 de la tarda, jo ho dic, que és una versió en la mateixa, però amb un vestuari i amb una cosa molt xilau, jo diria molt xilau, a veure què li sembla a la gent. Que hi
bueno,
vai...
bueno, diferent. Hem tingut la sort que ens ha acompanyat i va acceptar ajudar-nos moltíssim. Estem molt contents amb el director Carles Lavernia, que feia temps que estava a l'ombra, que ho havia deixat com està i que ho vam recuperar gràcies a la relació que té amb Paquita Otto, la nostra companya de teatre i del Tuart també, i de Tenorio, i ens ha portat la seva missió revolucionària, diferent...
Jordi, tinc 40 segons. A les 7 de la tarda del proper dia 1, el Tenorio. Però jo voldria que acabéssim aquesta entrevista dient allò que dius al final de tot, tal com se tanca l'obra, amb una petita estrofa que fas. Ràpidament. Don Juan Tenorio, què diu vostè allò? Jo a les tal bajé...
No, aquesta no és l'última, però l'última és... T'ho dic?
Sí. Jo al cielo...
Clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrarán al creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo que de aquí al universo notorio, pues me abre el purgatorio un punto de penitencia. Es el Dios de la clemencia, el Dios de Don Juan Tenorio.
Jordi Vives...
Que acabe l'obra, eh?
Sí.
No és la que tu volies, però acabe l'obra, més o menys.
Ja és el final, sí, és el final, efectivament. Jordi Vives, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el Tenorio, felicitats per la teva tasca, al grup sardanista, al grup d'Havaneres Arrels de la Terra Ferma, al Toar, bueno, i tota la tasca que fas per la nostra ciutat de Lleida. Ets un home nou de la ciutat, cosa que t'agraeixo.
No, gràcies a vosaltres i gràcies a tot el que hi van de saber.
Allí serem. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A tu, a vosaltres. Adéu.
Fins aquí, Ricard. Avui hem tingut un actor i director i president del grup Toar. Cosme@copelleida.com, el teu WhatsApp.
664-526-180.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini. El Made in Italy.
¿Qué darías por no volver a tener ni una avería por la cal en toda tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Maria Borrell i Badia és advocada, regidora a l'Ajuntament de Lleida i diputada provincial. I aquest 10 de novembre repetirà com a cap de llista de Ciutadans al Congrés per Lleida. Llicenciada en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya i en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, Borrell s'ha especialitzat en Dret Civil i Família, Noves Tecnologies i Protecció de Dades. La cap de llista de la formació taronja va néixer a Lleida, tot i que la seva família és de l'Aragó, on va passar part de la seva infància. Borrell també ha viscut a Valladolid i a Saragossa i va retornar a la capital del Segrià per cursar els seus estudis universitaris a la UDL. Tot i que Borrell no es considera a si mateixa política, ja que fa menys de 2 anys que és afiliada a Ciutadans, encara aquestes eleccions com una oportunitat per situar la província de Lleida, segons explica, al lloc d'Espanya que li correspon.
Doncs agraïm el perfil personal que ens ha preparat la Iris Carnicer, com sempre, companya del diari La Mañana. Avui estem a les instal·lacions del diari La Mañana, carrer Príncep de Viana, 2729, i ja sabeu que estem oferint-vos tot aquest seguit d'entrevistes electorals per a aquestes eleccions nacionals del proper 10 de novembre. Avui estic ben acompanyat pel periodista del diari, el Diego Aránega. Diego, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt benvinguts.
Gràcies per obrir-nos les portes una altra vegada. I per
no estar faltaria més, no? Aquesta és la nostra tasca.
Avui ens acompanya la Maria Borrell, candidata per Ciutadans a les properes eleccions nacionals del 10 de novembre. Maria, què tal? Bon dia.
Muy buenos días.
Amb la Maria ens parlem de tu perquè ens coneixem, si et sembla bé.
Por supuesto, faltaría más.
Molt bé. Escolta, per començar, quin és el vostre objectiu per a aquestes properes eleccions? Per què us presenteu?
Bueno, está clarísimo que el objetivo en estas próximas elecciones es conseguir ya de una vez por todas el escaño de Ciudadanos que Lleida merece para tener representación en el Congreso de los Diputados y para poder, desde el Congreso de los Diputados, con la representación que espero que obtengamos esta vez, poder trabajar para todos los temas que interesan a Lleida, que interesan a la provincia y para que haya la visibilidad que es necesaria de la provincia de Lleida, en este caso en el Congreso de los Diputados.
Uh-huh. María, les enquestes son, ho sé, sense mirar potser les xifres absolutes, si les tendències a Ciutadans us donen una baixada. A què atribuïu aquest moviment?
Bueno, yo sí que quería decirte que evidentemente estoy contigo que las encuestas son. Nosotros estamos más preocupados en la encuesta definitiva que será el próximo 10 de noviembre. Esta es la encuesta definitiva, es la que cuenta. Y nosotros, como siempre, salimos con mucha ilusión. Tenemos un gran proyecto para este país, un gran proyecto también para la provincia de Lleida. Y lo que buscamos es que la gente salga, vote, manifieste, ejerza su derecho a la participación y al voto. Y a partir del 10 de noviembre podremos valorar, ¿no?, estas encuestas. Lo que sí que está claro es que cada vez que se ha presentado Ciudadanos, o es un partido que en el 2015 no teníamos apenas representación, entramos en el 2015 ya con muchísima fuerza en el Congreso de los Diputados, y a partir de ahí, cada vez que se han colocado las urnas, evidentemente hemos sacado más diputados y cada vez ha habido más votos. Tened en cuenta que en las elecciones al Parlamento de Cataluña, en el año 2017, Ciudadanos logró ganar las elecciones. Actualmente estamos con representación de cargos públicos en más de 3.000 municipios. Esto es una cosa que son datos objetivos, no se trata de encuestas, sino que son datos reales y objetivos. A nivel de Cataluña estamos en más de 400 municipios con concejales, en diputaciones y, por supuesto, a nivel estatal tenéis que tener en cuenta también que estamos gobernando en diferentes comunidades, como puede ser Madrid, Andalucía, y bueno, esa para mí son las encuestas reales, o sea, hay que ver un poquito y realmente, o sea, hacer esta valoración, ¿no? Luego las encuestas, pues evidentemente también pueden ser precocinadas, ya sabemos cómo funcionan también las encuestas del CIS, y bueno, en este sentido, la mejor encuesta, te lo insisto y te lo repito, será el próximo 10 de noviembre.
A nivell nacional, tot sembla indicar que ja fa uns anys que es va acabar el bipartidisme, és a dir, s'ha d'arribar a acords per poder governar. De fet, avui estem aquí perquè no es va arribar a un acord i per això s'han hagut de convocar noves eleccions. Arribat el cas, Ciutadans, quina és la vostra política de pactes?
Nosotros tenemos una política de pactos ya muy, muy clara. El propio Albert Rivera ya lo lleva manifestando a lo largo de toda esta precampaña, por así decirlo. Y está clarísimo que nosotros, si tenemos un escaño más y si nos permiten gobernar, por supuesto estaremos ahí. El próximo presidente del gobierno será Albert Rivera y con toda la ilusión de gobernar. Si no conseguimos ese escaño de más y estamos en la oposición, por supuesto que estamos abiertos a todas las fuerzas, en este caso democráticas, constitucionalistas, PP, PSOE. Ahí estamos para hacer pactos con ellos y para permitirles ese gobierno, en el caso de que nosotros estemos en la oposición, siempre planteando las propuestas que necesita este país, las propuestas por España, porque de lo que se trata es de eso, precisamente, de trabajar todos juntos para las propuestas sobre España. Que hayamos tenido que repetir estas elecciones, evidentemente esto es consecuencia de la incapacidad en su momento de la fuerza más votada, que fue el Partido Socialista, de llegar a concluir esos pactos con sus socios preferentes, ¿no? Ahí tenemos con Unidas Podemos o con los independentistas, fue incapaz de llegar a esos consensos y por eso estamos donde estamos ahora. A partir de aquí, lo que no hay que hacer es seguir bloqueando, sino abrir la posibilidad a que de una vez por todas España pueda gobernarse y no mantener este bloqueo que llevamos ya un año y medio de bloqueo desde que se hizo la moción de censura y estamos bloqueados. Y lo que interesa es aquí trabajar directamente por las personas, ¿no? Por los ciudadanos.
El tema de Catalunya és un tema que, tot i que estiguem en eleccions nacionals, crec que monopolitzarà gran part del temps de la precampanya i de la campanya electoral. Quina opinió et mereix hores d'ara la situació política i social de Catalunya?
Bueno, estamos en una situación políticamente hablando en Cataluña completamente de bloqueo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos un monotema encima de la mesa. Tenemos un monotema que es difícil una salida, en este caso racionalizada, porque vemos muy claramente que los partidos independentistas, los partidos secesionistas, los partidos nacionalistas tienen unos objetivos que distan muchísimo de trabajar por los ciudadanos. Todo lo que son les importa bien poco aquí en nivel de Cataluña, las listas de espera, los problemas con sanidad, los problemas con la educación, problemas reales de los ciudadanos reales, de la gente que estamos en la calle, los problemas de los autónomos, los problemas de los empresarios, y solamente tienen un único discurso, este discurso secesionista, este discurso rupturista, que evidentemente no aportan nada. Nosotros estamos aquí para aportar soluciones. Que evidentemente todo el tema de lo que está ocurriendo en Cataluña va a marcar esta campaña, va a marcar quizá también los resultados electorales. Bueno, esto habrá que verlo, evidentemente afecta. No es normal que estemos en una situación de una violencia continua en las calles, una violencia alentada por el propio presidente de la Generalitat, el presidente Torra, que en este caso lo único que hace es insistir en el apreteu, es de muy baja responsabilidad política estar siempre instigando y haciendo soflamas para que las calles continúen ardiendo, para que se esté siempre con esta falta de proyecto o de propuestas y solamente se busque el confrontamiento, ¿no?, entre ciudadanos de Cataluña, porque esto, seamos sensatos, es un problema entre ciudadanos de Cataluña. Hay una parte de la sociedad catalana que tiene muy claro que apoya el independentismo, pero otra parte de la sociedad catalana no apoya esto y quiere vivir en España, en Cataluña, en Europa, con total libertad y que sean respetados también nuestros derechos como no independentistas o como no nacionalistas.
I lo lògic no seria, en aquest cas, no, ja que estem en un estat democràtic, dirimir amb un referèndum, és a dir, quina majoria tenim a Catalunya, si hi ha una majoria independentista o una majoria unionista, i a partir d'aquí començar a treballar.
Pero es que está claro que el referéndum no está esto avalado constitucionalmente. Estamos hablando, nosotros partimos de la base de que estamos en un Estado democrático de derecho, hay que respetar las leyes, hay que respetar los dictados constitucionales. El Parlamento de Cataluña no es soberano, no es soberano para tomar la decisión unilateralmente de convocar un referéndum para que haya una votación. Ese referéndum tiene que estar avalado por el resto del territorio español, por el resto de España, y quizá con una modificación de la Constitución puede ser, pero en este caso, o sea, tal como nos encontramos hoy en día, no permite la Constitución que una parte de una región de España, de una comunidad de España, se separe del resto unilateralmente. Quizá habría que contar, ¿no?, con la opinión del resto de españoles también.
Pero voy a entender que Ciudadanos avalaría una reforma de la Constitución en aquel sentido.
Nosotros siempre estamos abiertos, y dentro de nuestro programa, evidentemente, que también llevamos reformas constitucionales. ¿Reformas constitucionales en qué sentido? Pues en los aforamientos, en el tema de los presupuestos o los consorcios, el consorcio vasco, el tema
autodeterminación, ¿no?
Autodeterminación, por supuesto no, porque ya te insisto, ¿no? Esto es una cuestión de no vulnerar o no transgredir, en este caso, las normas supremas, en este caso la Constitución, tal como está diseñada.
¿Quién es la solución per Cataluña?
Vamos a ver, la solución, más que la solución o la solución, precisamente, ha de pasar por el respeto a la legalidad, por el respeto a la Constitución, por el respeto al Estado democrático, cosa que actualmente no ocurre en Cataluña. Hay esta transgresión de la norma suprema, de la Constitución española. Hay una transgresión también del Estatuto de Autonomía. Se ha dinamitado el Estatuto de Autonomía con todos los acuerdos a los que se llegó en el Parlament de Cataluña, que evidentemente han sido declarados inconstitucionales, pero aún así tiramos para adelante. Entonces, ¿la solución pasa por diálogo? Puede pasar por diálogo, pero esta palabra diálogo, por supuesto, hay que entenderla en el sentido amplio de la palabra. No es solamente una parte que ha de dialogar, sino que somos todos. Yo siempre recuerdo que ahora se insiste mucho en diálogo, en otras vías, o hacer una conferencia de presidentes. Yo insisto que a las conferencias de presidentes, tanto el Partido Nacionalista Vasco como en este caso el PDeCAT, Convergència y Unió, se han negado siempre en las conferencias de presidentes. ¿Por qué? ¿Por qué se han negado?
Anem a obrir el bloc de Lleida, parlem d'infraestructures i de més coses.
Bueno, parlem de qüestions bàsiques, no?, que afecten el territori, i això sí que voldríem saber, no?, la vostra posició, que suposo que evidentment, no?, és en virtut de defensar, no?, les terres de Ponent, que està, crec que alguna vegada heu dit que estan una mica abandonades, no?, des de Madrid potser també, i no sé si des de Barcelona, no?, parlem per exemple de la Nacional 230, no? 240, perdó, entre Lleida i les Borges, no? Què penseu d'aquest vial? S'hauria de desdoblar l'autopista? S'hauria de desdoblar la carretera? S'hauria de lliurar el pas per l'autopista? Quin penseu?
Bueno, evidentemente a nivel de infraestructuras es como bien decías, Lleida siempre ha estado quizá un poquito abandonada, ¿no? Quizá porque los representantes políticos de otros partidos, en este caso el bipartidismo, un poquito lo que hacíamos referencia antes, ¿no? Tanto PP y PSOE han sido incapaces quizá de luchar por estas políticas que Lleida, que la provincia de Lleida necesita. En cuanto al tema concreto que me estás preguntando, hay que ponerlo sobre la mesa. Cuando yo esté en el Congreso de los Diputados podré también con más conciencia y con más conocimiento del asunto estudiar todas las vías. Sí que Ciudadanos apostamos por una racionalización, por supuesto, de las infraestructuras. No se trata quizá de hacer nuevas vías, construir nuevas carreteras, construir nuevas autopistas, sino racionalizar también lo que tenemos actualmente. En el 2021 terminan las concesiones de autopistas y hay que estudiar si realmente, o sea, conviene también para todo lo que es el tema Lleida-Borges, que es una vía de una siniestralidad muy alta, muy elevada, hacer un bypass o no, o aprovechar y hacer ese desdoblamiento. Y por supuesto, en lo que es el tema de las autopistas, no es suficiente con lo que se ha aprobado recientemente, que es a los vehículos pesados liberalizar un 25%. La Generalitat no asume coste ninguno, solo es coste por parte del Estado, y en este caso quizá también habría que exigir a la Generalitat que participara un poquito en eso. Nosotros apostamos para que, evidentemente, cuando termine la concesión de las autopistas, estudiar si realmente es posible hacer un plan y a partir de ahí liberalizar el tema de la autopista. racionalización de infraestructuras, insisto.
Sobre 30, ara sí. Què en penseu? És a dir, hi ha possibilitats de fer aquesta gran inversió o és una mica el que has dit abans, no? Que s'ha de racionalitzar, no?
Jo insisto en la racionalització perquè tal com ens encontrem hoy en dia, no se trata de hacer grandes obras, obras, megaobras que representan muchísima inversión económicamente hablando, sino racionalizar y sobre todo hacer estudios en este sentido, en esta línea. Todo lo que es la conexión desde Tarragona hasta Francia, esta conexión tiene que haber un estudio, hay que pensar que se pasa por diversas provincias, también todo el Valle de Arán, hay que buscar. No se trata solo de rescatar proyectos de la época del PP, proyectos que quedaron ahí en un cajón. Hay que ver también el consenso de todas las personas que viven en el Valle de Arán, toda la zona de Biella, y hay que hacer unos estudios más pormenorizados con los informes técnicos adecuados y previendo la viabilidad de estas obras, porque evidentemente es lo que dices, son obras que necesitan unas inversiones muy elevadas y por lo tanto estas inversiones tienen que poder tener un aprovechamiento por parte de lo que es la provincia, por parte del territorio, pero también que estas vías de comunicación tan importantes no queden cortadas, porque es lo que da salida, por supuesto, desde el mar hasta Francia, de toda la salida también de los productos, precisamente agroalimentarios, etcétera, etcétera, que tenemos aquí en la provincia, que esto es muy importante. Pero bueno, cuando esté en el Congreso, te podré quizá contestar más puntualmente.
Ahora que me parles del sector agroalimentario, ¿no?, que es la base una mica de les Terres de Ponent, quines mesures tu plantejaries al Congrés, no, si arribes en aquest sentit per defensar, diguem-ne, aquest sector?
Bueno, básicamente hay diferentes líneas, tenemos diferentes propuestas en este sentido. Quizá la que sí que me gustaría destacar ahora es toda la ayuda que se tiene que ofrecer, que se tiene que dar a los pequeños agricultores o a las empresas agrícolas en este sentido para que puedan, para la viabilidad de sus explotaciones. ¿Por qué? Porque realmente ahora estamos en un punto que aquella persona que es pagesa o que es agricultor o que es ganadero realmente solo se le está sableando, o sea, matándolo a impuestos, impidiendo que pueda tirar para adelante. Nosotros apostamos para la ayuda directamente a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, también en el sector agrícola y ganadero. Es importante a nivel también de lo que es la propia provincia de Lleida, por su idiosincrasia, ¿no? Por la territorialidad, como tenemos la representación de la territorialidad, hemos de tener en cuenta que no podemos permitir que se sigan vaciando pueblos de la provincia de Lleida, como está ocurriendo. Si tú no ayudas a las explotaciones ganaderas, agrícolas en la provincia de Lleida, si tú no ayudas para consolidar a que la gente se quede en el territorio, que pueda continuar con esas explotaciones, incluso de padres a hijos, eliminando el impuesto de sucesiones, eliminando una serie de impuestos para que las explotaciones tengan una continuidad, favoreciendo a las mujeres, que ahora las mujeres en el sector agrario están volviendo quizá, o si no las ayudas en ese sentido, poca cosa se puede hacer. Por supuesto que también es muy importante tratar todo el tema de la brecha digital. Lo que no es posible es que los municipios de la provincia de Lleida, municipios pequeños, no puedan tener los mismos servicios que tenemos en las capitales, como puede ser o Barcelona, o Lleida, o Tarragona. Se trata de trabajar para que todo lo que es la provincia de Lleida pueda tener acceso a una banda ancha, porque actualmente, ya lo sabemos, no es mucho más fácil hacer trámites. Si tienes una conexión de banda ancha, puedes hacer trámites de forma telemática. Ahora obligar a que un agricultor, para hacer un trámite cualquiera, se tenga que desplazar a la ciudad, porque evidentemente no le llega la banda ancha o no puede por internet solucionar algunos temas administrativos, esto es incomprensible, ¿no?, en el siglo XXI.
Ja que parlàvem d'aquest tema, quina és la vostra postura amb el tema de l'emergència climàtica, del canvi climàtic, de la sostenibilitat, que són temes que s'han anat aparcant i que crec que ha arribat al punt de que no es poden aparcar més. Quina és la vostra proposta?
Nosotros ya llevamos tiempo hablando de hacer un gran pacto de Estado por el tema del cambio climático, por el tema, todos los temas que afectan a nivel agrícola, y volvemos un poquito quizá, sí, sí, ¿no?, porque estamos territorialmente en Lleida, a nivel agrícola y ganadero, también a efectos europeos, con las PACs, por ejemplo, con las políticas agrarias comunes. Se trata de que los agricultores o los ganaderos ahora se les está exigiendo muchísimo, se les está exigiendo que cumplan una serie de normas a nivel de, no sé, fitosanitarios, con el tema del agua, con el tema de la ley de purines, que a ver si de una vez por todas también unificamos un poquito todas estas normativas. Se les está exigiendo, pero por otro lado, o sea, se les exige tanto que no pueden llegar a todos. Desde las políticas agrarias comunes lo que hay que hacer es trabajar desde España, una España fuerte, que las comunidades autónomas, en este caso Cataluña, en este caso la provincia de Lleida, pueda también decir el qué, pero tenemos que ser fuertes en España para poder ser fuertes también en Europa. ¿Esto qué supone? Que las políticas agrarias ya no se trate solamente de conseguir o financiar el poder tener o tirar tu explotación para adelante, sino que se den ayudas para contribuir a todo lo que significa el cambio climático, por supuesto, el tema del agua, la racionalización del agua, etcétera, etcétera.
Doncs arribat a aquest punt, jo crec que ara és el moment en el que s'ha de defensar perquè la gent ha de triar la vostra opció política.
Hay que defender, ¿por qué la gente tiene que defender nuestra opción política? Lo primero de todo, yo que sí que quiero animar es a la gente a que participe en las próximas elecciones, que no se quede nadie en casa, porque es la única manera de poder cambiar esto, de poder realmente ya hablar de políticas para las personas, para los ciudadanos. Y Cataluña siempre ha sido un motor en España, un motor económico. Queremos que vuelva a ser este motor económico. Y pensamos que Lleida, en este caso, es la llave para que esto vuelva a ser así.
Doncs agraïm la presència de la candidata de Ciutadans a Lleida a les properes eleccions del 10 de novembre, la Maria Borrell, que ens ha acompanyat avui a les instal·lacions del diari La Mañana. Maria, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi tot molt bé. I, evidentment, al Diego Arànega, que al final és el que ens ha obert, és el de casa, per entendre'ns. Diego, escolta, moltíssimes gràcies.
Molt agraït de que ens hagueu visitat.
I fins aquí aquesta entrevista avui amb la Maria Borrell. Ja sabeu que l'esteu escoltant a la cadena COPE, també l'esteu veient al canal de YouTube del diari La Mañana i que la podeu llegir en tota la seva extensió a les planes del diari La Mañana. Moltes gràcies. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, que anem a obrir aquesta finestra dels records.
Mira, fa una temporada que vam parlar d'un molí fariner de Castellserà. Avui parlarem d'un molí fariner de Betrén, a la Vall d'Aran. Perquè l'activitat del sector primari ha disminuït a Betrén extraordinàriament en els darrers anys. I qui ho ha guanyat? Doncs el sector turístic. Madoz ens parlava d'uns 150 jornals de terra, al solar de Betrén, que tenia molta anomenada per la qualitat de les seves terres i dels seus conreus, especialment cereals. El poble havia tingut coneixença i anomenada, sobretot algunes de les seves cases, que destacaven per la seva força econòmica en el camp del comerç, en la recria de mules i també en l'agricultura. Una de les activitats que més anomenada va donar a Betrén va estar el seu molí fariner, i que era un dels importants d'aquesta terra. I no sols de l'Aran, sinó fins i tot de pobles francesos que venien amb carros de quatre rodes giratòries, cosa aquí no habitual, estirats per bous, amb una gran càrrega de sacs de gra per moldre aquí. Diu que diàriament molien entre 28 i 30 sacs de gra. A la mola hi havia quatre rodets de pedra. Un cop molt el gra, s'enduien la farina, doncs llavors tothom es pastava el pa a casa i se'l coien. No era com ara que la farina es comercialitza. Em diu el meu amic Pedro Cuny que el forn de casa Ferrer hi cabien 19 pans rodons de 3 quilos cada un. Clar, són unes històries aquestes que avui ja queden desfasades, no? I diu que pastaven cada 15 dies. A cops s'ajudaven i es portaven pa a coure d'una casa a l'altra. Perquè es deien, escolta, quan faràs pa? Així no em caldrà encendre el meu forn i te'n portaré 5 o 6 pans a coure. I es deien els uns als altres tot ajudant-se. Avui el sector del turisme ha deixat terres i bestiar com a cosa del record. Sí. Per això diguem la finestra del record.
Sí, senyor.
I la dita d'avui, Ricard, ens diu que petit feix amb llarg camí creix. Què vol dir això? Que si tu portes un pes, abans era un feix de llenya, no? Portes un pes a l'esquena, encara que no pesi gaire, si el camí és molt llarg, allò es va fent pesat, i per això et diu que a llarg camí pues, creix.
No, i té tota la raó. Acaba pesant.
Sobretot als nostres pobles, que els padrins fan hort i a vegades omplien el sac de verdures a l'hort, pues, quan arribaven a casa pues, era molt més pesat que quan sortien de l'hort.
Sí, havia criat allò. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda. Ens informem i després tornem amb el migdia a Lleida, amb la previsió meteorològica, amb l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, amb les noves tecnologies, a l'Infocope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia dels dimecres de dones.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Primera reacción de los empresarios tras conocer que el Tribunal Constitucional avala el despido por absentismo, aunque la baja laboral esté justificada. Las palabras del presidente de la COE las ha recogido Joaquín Vizmanos.
Los empresarios quieren analizar con detalle esa sentencia. No entran a valorar esas bajas justificadas por motivos de enfermedad grave, por embarazo, que protege el Estatuto de los Trabajadores. Sí pone el acento el presidente de COE, Antonio Garamendi, en esas de corta duración continuas que terminan provocando importantes pérdidas económicas.
El fraude por absentismo, curioso, parece que es una enfermedad económica, que cuando las cosas van bien sube y cuando las cosas mal, van mal baja. Y sabemos y nos consta que hay un porcentaje elevado de ese fraude por absentismo.
Expertos consultados por COPE apoyan la sentencia del Constitucional. Recuerdan que la modificación que ha permitido la sentencia es anterior a la reforma laboral del Partido Popular. Se hizo con la de Zapatero.
Salimos al exterior. En Alemania se ha presentado la iniciativa Gaia X. Es una plataforma de datos para las empresas europeas que va a permitir, en un futuro no muy lejano, la independencia digital de los almacenadores de datos norteamericanos, la conocida como Nube. Berlín, Rosalía Sánchez.
El objetivo es proteger la soberanía digital europea. El proyecto cuenta con el apoyo de Francia y el ministro alemán Peter Altmaier lo ha presentado como una plataforma a cargo de diferentes organizaciones y compañías de ámbito público, un sistema homogéneo para las empresas europeas, compuesto de una serie de aplicaciones y de normas legales que garanticen los estándares de seguridad de la Unión. Hasta ahora las empresas europeas, como las de todo el mundo, almacenan datos en la nube, gestionada por empresas estadounidenses, y Altmaier considera necesaria la independencia digital para evitar así las malas prácticas de esas empresas en control de seguridad de datos. Están haciendo con Gaia X la primera nube europea.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el Tribunal Constitucional ha anulado el plan de acción exterior de la Generalitat porque un gobierno autonómico alega no tiene competencias para ello. Además, según Dodío, de la huelga indefinida convocada por el Sindicato de Estudiantes Independentistas en la universidad, de momento solo la Facultad de Filología en la Plaza Universidad tiene bloqueado el acceso. La defensa de Ana Julia Quezada ha pedido la repetición del juicio. Es la primera mujer condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz y alega su abogado, en un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que Ana Julia no fue juzgada por un juzgado profesional, sino por un jurado popular. 21 detenidos en el campo de Gibraltar, Cádiz, por intentar introducir cocaína, entre ellos 7 estibadores del puerto de Algeciras, un transportista con acceso a las instalaciones portuarias y un responsable de la distribución de la droga desde Colombia hasta España. Es el resultado de una investigación que arrancaba el pasado mes de julio. 11 de los 21 detenidos han ingresado en prisión.
Y entre los 5 partidos de Liga que se disputan hoy, el más destacado es el del Real Madrid, que recibe José Luis Corrochano, alcolista.
A las 9:15, Real Madrid y Leganés sin Gareth Bale, fuera de la lista por lesión. Recordemos que el Gareth llegó ayer por la tarde a Madrid de Londres después de una reunión con su representante, Jonathan Barnes, que mantuvo esta conversación con un periodista de 4 Televisión.
Dicen que él se quiere ir a China.
No podéis creer todo lo que dicen.
¿De qué va esta reunión?
¿Qué reunión?
La reunión de hoy con Gareth Bale.
Es una cosa nuestra, es privado.
¿Crees que es feliz en el Madrid?
Él es jugador del Real Madrid.
¿Crees que es feliz allí?
Está eufórico.
Además de este Real Madrid-Leganés, hoy a las 7 de la tarde, Valencia-Sevilla y Real Sociedad-Levante, a las 8, Athletic de Bilbao Español, y a las 9, Betis-Celta. Desde las 7 de la tarde, lo cuenta todo el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
Buenas tardes. Hoy en El Espejo nos vais a hablar de un camión escolar para la educación de los niños nómadas. El primero fue creado en septiembre de 1982 por los hermanos de las escuelas cristianas y hoy hay una treintena de ellos y viajan por toda Francia.
Todo surgió de una petición del capellán de los gitanos franceses a los hermanos de La Salle para que afrontaran la educación de los jóvenes gitanos de los suburbios parisinos. Si esos niños no podían ir a la escuela, pues entonces la escuela debía ir a ellos. Primero hubo que buscar una furgoneta suficientemente grande que permitiera el movimiento continuo y donde se pudieran acomodar de 6 a 8 niños. El experimento fue un éxito y la primera aula móvil oficial se estableció en septiembre de 1982. A lo largo de los años, el número de aulas móviles ha aumentado constantemente hasta llegar a 35 camiones escolares en ciudades tan importantes como París, Burdeos o Lyon, y educan a unos 3.000 niños nómadas. Todo ello lo contamos en un ratito cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. Ahora sigue ese Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí, estem al migdia de Lleida, però t'acompanyem des de les 12:20, recorda-ho, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. No ha canviat. Estem a 14 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia de boira aquest matí. Ara, doncs, amb núvols alts, buscarem aquesta previsió meteorològica de l'Agència Estatal de Meteorologia per tota la província de Lleida. També una repassada ràpida de l'actualitat informativa. De seguida parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15 tenim la tertúlia amb veu de dona. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat amb alguns núvols alts a la província de Lleida. Durant les properes hores d'aquest dimecres creixeran núvols d'evolució a zones de muntanya, però sense precipitacions. Les temperatures pateixen pocs canvis, 21 graus a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell, 20 a Tàrrega i 19 a Viella. El vent és variable, fluix amb predomini de component sud i oest durant la tarda. Per demà dijous tindrem el cel ennuvolat amb pluges a la zona del Pirineu, sobretot a la zona nord, sense descartar que també puguin afectar de forma aïllada i ocasional a la resta de la província. Ens aixecarem amb algunes boires matinals i les temperatures baixaran a la zona del Pirineu. Arribarem als 23 graus de màxima a Lleida, a Balaguer, 21 a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. El vent serà de nord-oest, fluix amb algun interval més moderat al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Un centenar de treballadors de l'escorxador Sada de Lleida es concentren davant la paeria per evitar-ne el tancament. Rebutgen l'oferiment de l'empresa de recol·locar el 14% de la plantilla i no descarten mobilitzacions o fins i tot fer vaga. En un aspecte similar, Ponsfil de Pons anuncia un ERO de suspensió temporal dels contractes que afectarà els seus 45 treballadors. L'empresa tèxtil addueix la decisió a causes econòmiques i productives per falta de comandes, segons Comissions Obreres. I amb tot aquest panorama, el Consell del Sobirà aprova un augment del 9,5% a la taxa d'escombraries. L'equip de govern d'Esquerra Republicana justifica la mesura en l'increment de l'IPC, del carburant i de la deposició a l'abocador de Fígols. Trem i Balaguer queden sense un jutge almenys 10 dies perquè la borsa de substituts de Lleida està buida. El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reconeix que sempre falten magistrats perquè Catalunya en genera molts menys dels que necessita. Tot i això, tant a Trem com a Balaguer no recorden una situació similar. I la Generalitat subvencionarà als ajuntaments el 50% de la inversió per restituir infraestructures danyades pels aiguats. Aquest dimecres poden quedar resolts els problemes de terbolesa que han afectat l'aigua potable de diferents municipis lleidatans. I els pastissers catalans preveuen augmentar un 5% les vendes de panellets. Els de pinyó continuen sent el producte estrella, però ull perquè pugen amb força els banyats en xocolata i amb fruita a dins. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur. El creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i ho fem parlant de futbol, i és que el Lleida Esportiu ha confirmat la greu lesió del centrecampista Àlex Felip, que es perd la temporada, i el Lleida, tot i això, el renova una temporada més. Serà operat del lligament creuat anterior dret, i el club ara mateix, doncs evidentment per cobrir aquesta baixa sensible, li està buscant recanvi.
Somos el único partido que tiene respaldo electoral.
El único partido que ha garantizado prosperidad.
Sería una mujer muy feliz si a Pedro Sánchez le saliera mal la jugadita.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Si usted se llama como alguien, y si no, que me llamo George Clooney.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Con quién coincide en el nombre?
Simplemente con José María Aznar.
Anda.
Pues va.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
20 al 50% de Mediamar. Combina 2 productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada 2 días, 2 marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Hola, soy Alberto, de Madrid, y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Doncs apa, que parlem ja de noves tecnologies a l'Infocope Lleida. Saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, també al podcast, on pots escoltar-nos doncs a qualsevol programa, tantes vegades com vulguis, que això no es gasta, no és com una cinta o un vinil. No, aquí pots escoltar tantes vegades com vulguis i a l'hora que tu vulguis, que és la gràcia del podcast. Com sempre, a l'Infocope Lleida, que estem ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Un dimecres més aquí.
I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs ja tenim l'hivern a sobre i tenim que començar a treure els abrics, però com que aquí som una mica... Millor, una mica no, som molt frics. Traem les jaquetes...
una mica.
Traem les jaquetes calefactables. Com veieu, la tecnologia no pare i la innovació és en tots els camps, inclús en el camp tèxtil. Però bueno, a part d'això, diguin, nosaltres no estem exclosos d'aquest avanç tecnològic i ja estem controlats en tot moment per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. Ho deixem aquí, perquè tot plegat ho comentem a la tertúlia Fric. Però primer, com sempre, comencem amb un referent històric, com l'efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues muy cerca en años, aunque muy lejos tecnológicamente, al 2006.
2006, buen año. Doncs, bona, obrim paradeta.
Open Parking patrocina l'InfoCope. Open Parking, l'APP per obrir i tancar la porta del teu pàrquing.
I sempre, doncs, comencem amb un referent històric. En aquest cas, ens traslladem a l'any 2006. Tot un referent com l'efemèride.
Mirad, en el 30 de octubre del 2006 se presenta el primer USA Sharing Mundial de navegadores. ¿Qué significa esto? Es, bueno, pues que por primera vez se puede sacar un ratio de todos los ordenadores que están conectados a Internet qué navegador utilizan. Ah. Por aquel entonces, sabéis el nombre del que tenía el 86% del mercado, ¿no?
Hombre, oye, no, espera un moment. En el 2006...
Netscape. No.
No, ya debe ser Internet Explorer, ¿no?
Sí, Internet Explorer con el 86%, Firefox el 11,5% y luego Safari y Opera, que sumaban menos del 2%. Son hace 13 años de la primera publicación de datos de navegadores y la cuota de servicio de Google despertó dos años más tarde. Nada más que dos años más tarde, en 2008, ya que con navegador en todos los sistemas operativos que existían en el mundo, es decir, ya con Android en el mercado, ya con iOS en el mercado, no solo se quedó Google Chrome dentro de los ordenadores, sino que ya salió a nivel mundial en todos los equipos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues mirar, en el cierre del 2018, a nivel mundial, Chrome ya tiene el 58% de la navegación. Safari, que no existía también hasta entonces en los móviles, porque no existían móviles de Apple,
no pero existía iPhone.
Existían los Mac, ya tiene el 14,5%. Luego le sigue el navegador de China Mobile, que casi es una obligación, el 6,8%. Firefox con un 5,26% y luego ya Opera. Y lo más curioso de todo es que Internet Explorer ya casi ha desaparecido con 0,% pero es que incluso Edge, el nuevo que sacó Microsoft, que tiene Microsoft, solo tiene un 1%.
Solo tiene un 1%.
El navegador de Samsung, el Samsung Internet, que solo se utiliza en móviles, se usa lo mismo que el Edge a nivel mundial.
Imagínate, y el Edge viene con Windows, desde Windows 10.
Exacto, viene desde Windows 10.
Sí, pero mira, no sé per què no acaba de triomfar, no acaba d'arrencar, bueno,
perquè té l'herència de l'Internet Explorer, que va ser nefast pel tema de compatibilitat de les planes web. I quan la gent se'n va adonar...
Però escuchar, perquè són datos que és a nivell mundial. Què és el que passa aquí?
¿Qué pasa?
¿Qué es lo que pasa en este país?
¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa, David?
Pues pasa como con el Android. El 95,88% de la navegación se hace a través de Google Chrome.
Ah.
Es decir, excepto las empresas con programas web solo válidos para Internet Explorer, uh-huh, con versiones antiguas, además, uh-huh, ¿vale? Que son el 1% más o menos, ya que el otro 2,26% se navega a través de Safari, podemos decir que todo el mundo navega a través de Google Chrome.
Uh-huh. Yo pensaba que hoy en día el Firefox estaba un poquito más implantado, ¿no?
No, pues para que veas que Firefox está, la verdad que sí que está implantado, pero le pasa lo mismo, se está repartiendo el mercado con Internet Explorer y con Edge en las empresas.
Uh-huh.
A nivel particular, lo que más pesa, Google Chrome, es más, se ha adoptado en todos los teléfonos de Android, que es el donde le dan más cuota. Es decir, incluso tengas un teléfono Huawei, Samsung o lo que sea, pero de Android, utilizas Google Chrome. Al final, claro, con la cuenta de Gmail y Google Chrome que tienes en todas las plataformas, tienes sincronizado el ordenador, el tablet, el teléfono. Es más, es igual que el smartphone sea un Apple y el ordenador sea un Mac y sea un iPad, a través de la cuenta de Gmail, instalándote Google Chrome, tienes todo sincronizado.
Bueno, pues yo soy uno del tanto por ciento que no usa Chrome, mira.
Que era tu sos Safari,
jo Safari.
Pues jo estic dintre en aquest grup.
Sí?
Pues sí. Tu bueno, estàs dintre de los de Google teniendo todo Windows.
No, 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 jo estoy dentro del Firefox.
Ah, del Firefox. Ah, jo aquí a la ràdio tinc el Firefox, también? No. Jo en el mòbil no. En el no mòbil tengo Safari, però els ordinadors de la ràdio tinc el Firefox. Vale. Tinc el Firefox.
Ah, vale.
Doncs hem anat a l'any 2006.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I com sempre, després de l'efemèrida, tot seguit passem a desgranar aquest sumari que tenim avui.
La tertúlia fric.
I ho comentàvem...
Va, comença amb aquesta que em fa molta gràcia.
Sí, les jaquetes calefactables.
Jaquetes con calefacción David Casero.
Són el Nova Mas en tecnologia de consumo.
Tenemos el asiático juguetón que le da por no inventar nada, sino por comprar empresas y darles realmente el empujón o la cara a nivel mundial, ¿vale? Hablamos de Xiaomi. Sabemos que de Xiaomi tenemos de todo: mochilas, proyectores, ordenadores, teléfonos, patinetes, batidoras, para medir el agua de las plantas, tenemos de todo, ¿no? Las televisiones, que en dos días los tenemos aquí, que ya lo comentamos. Y ahora, bueno, pues una chaqueta de doble forro, la verdad que el diseño parece bastante chula, y a la altura del pecho, gracias a un botoncito, pues puedes seleccionar cuatro temperaturas: 38, 43, 48 y 53 grados.
Oye, esto hostia, viene 53 grados.
No, además son centígrados, ¿eh? No son Fahrenheit.
No, que sí, que otro voltísimo.
No, son grados centígrados, claro, si no, fíjate, serían bajo cero. Pero mirad, lo curioso es que esto viene de una empresa, además, que ya tenía este tipo de guantes calefactables. Ahí existen ya desde hace tiempo guantes, botas de esquí, hay ya ese tipo de equipos. Pero que calcetines, pero que al final estas resistencias van con una batería que son más engorrosas que otra cosa.
Sí, además también porten un port USB per funcionar, per carregar aquest mòbil, no? Ja que són porten energia a sobre.
Clar.
No, la energía es diferente, la potencia es diferente. Mira, aquí el tema es que han aprovechado la propia estructura de la chaqueta, sobre todo la parte de abajo de ajuste, para poner allí la parte de por así dijéramos, de las baterías, las famosas baterías. Uh-huh. Claro, como son hilos radiantes que tampoco pueden quemar, porque al final es una chaqueta, a ver si vamos a salir ardiendo.
Hombre, claro.
Bueno, pues han conseguido que por lo menos durante tres cuartos de hora de frío, una horita de frío, no la puedan quitar.
I el preu no és car, perquè clar, estem fent la traducció dels yuanes, que són la moneda xinesa.
Que es dividi per mil, més o menys.
I surt a uns 80 euros.
80 euros, sí.
Bueno, de totes maneres, a veure, jo la utilitat deixa... Mira, no sé.
Bueno, els xinesos
tenen moltes coses. Molt bé, però després les de carregar... O sigui, ens queixem de que hem de carregar el rellotge, ara hem de carregar la jaqueta.
Si bé, Además, las de los chinos, las que salen para el mercado chino, son más baratas. Són molt pequeñas.
Molt bé, molt bé. Bueno, pues és una tendència, a veure si les veiem aviat aquí, però el que sí ja tenim aquí...
Què tenim aquí?
És aquest seguiment que ens fa l'Institut Nacional d'Estadística, però bueno, suposo per tindre les seves estadístiques del moviment de flux de persones.
Bueno, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que al mes de novembre, durant 4 dies entre setmana, un diumenge i un pont, obtindran les dades d'on han estat els números de telèfon per part de Movistar, Vodafone, Orange i alguna altra operadora. Jaume Sitja, que tu ets un home versat en el tema, això és... evidentment ja han dit que seran anònims.
Bé, tot aquest tema que comercialitzen les grans operadores de les seves dades tenen de complir tota la llei, tant la espanyola com la europea. Vale, en aquest cas la LOPD o la nova GPRD. Llavors, totes les operadores, quan comercialitzen les dades, les tenen de passar primer un filtre, que és anonimitzar-les. Vale? Què vol dir això d'aquí? Que totes les dades que siguin inferiors en el grup o les celdes que estan explorant en aquell moment han de ser grups inferiors a 16 persones. Qualsevol dada que tinguin d'inferior a 16 persones automàticament queda descartada. Aquest tema ja els hi dona pas a complir la llei per poder analitzar aquestes dades. D'aquesta manera no estem perseguits. A més, li traven totes les dades de caràcter que et poden localitzar. Número de telèfon, adreça, aquestes dades que són ja personals. Tot això d'aquí ho netegen. I tot amb la resta, llavors és quan fan aquesta cuina per a que sape el moviment de flux de persones.
¿Te ha quedado claro, David?
Sí, bueno, a ver, al final para traducir todo esto es que los datos que consigan o los datos que ofrezcan tienen que ser 100% anónimos. Punto. Con eso están salvados.
Perquè si no, imagina't, si tu agafen un grup de 4 mòbils, podrien agafar perfectament un grup d'una família,
una família.
Saben el lloc on viu, saben l'horari que fan, saben el lloc de treball, saben els seus fluxos de desplaçament. Per això hem de fer grups com a mínim de 16 o més persones, si no, aquestes dades automàticament estan descartades. Això, segons la llei, ja ens una miqueta ens salve d'aquesta, ens privatitza aquesta intimitat.
Que no notarem res, la gent, és a dir, això són dades que ho passarà l'operadora a l'Institut Nacional de Estadística, però que no notarem res, però que ens estaran seguint.
S'ha creat aquest
rebombori. Eso decía los mejores espías, ¿no? No notaréis nada, tranquilos.
Escolta, una cosa, perquè aquesta setmana hem entrat en una setmana de presentacions de productes d'Apple i ho lligo també. Aquesta setmana s'ha presentat els nous AirPods Pro, que no deixen de ser una evolució dels AirPods, però amb cancel·lació de soroll, amb la poteta més curta, i amb avanços tecnològics, i porta tot unes virgueries que no veguis. ¿Tienen buena pinta, David?
Tienen buena pinta. Lo único que yo sigo opinando es decir, con todo el tema de cancelaciones de ruido con auriculares in-ear, es decir, dentro de las orejas, no sé. A veces la sensación de demasiado vacío, ¿vale? Te puede...
Se te aíllen de todo,
¿eh? Dar, no sé, el sonido hay que probarlo muy, muy bien. El tema de la cancelación de ruidos externos, más que nada uno, pues, para entornos muy ruidosos en los cuales ya tenemos una funcionalidad que sí que nos vale para poder aumentar este sonido, usted ya no lo pusieron, ¿vale? Sí. Creo que en conversaciones, multiconferencias y demás habrá que probarlo muy muy bien, ya que si te aíslas demasiado del exterior te puede dar una sensación de eco un poco rara.
No, deia que lliguem aquesta notícia, Jaume, amb el tema de que l'Apple Watch va molt bé, de tot el tema de perifèrics, i ara hi ha una notícia que diu que Google què vol fer?
AirTag.
Doncs bueno, això sembla que vol imitar el tema d'Apple, no? Perquè també vol el seu rellotge i acaba de fer aquesta compra de Fitbit, segons l'agència Reuters, eh?
Bueno, estan converses per comprar Fitbit, que ara està en hores bajas, que per tant no se sortirà bé de preu.
Recordáis la notícia que hizo que subiera el valor de Fitbit?
No, a veure, fes-me memòria.
Hubo un terremoto en Califòrnia. ¿Os acordáis? Hace 3 años,
sí.
En California,
sí.
Y la primera empresa que sacó datos fue Fitbit, que precisamente ahí cuando tuvo el repunte fue hace 4 años, fue en el 2015. Tuvo el repunte ahí porque fueron los primeros en dar la noticia de, según el epicentro, como registraban con las pulseras...
Es verdad.
¿Cuántas personas se despertaron y... cuánto tardaron, según estaban a distancia del epicentro, en volver a dormirse?
Sí, es verdad.
Ahí tuvo un repunte y a partir de ahí, desde el 2015, es cuando se empezaron a desplomar las acciones, también saliendo a Apple Watch y demás y cogiendo mercado, y ahora mismo, bueno, pues está de saldo y, bueno... Al final tienen muchos datos interesantes. El negocio real de Google, bueno, de Alphabet, no Google, de Alphabet, precisamente es que son los reyes de los datos, es decir, el petróleo del siglo XXI, del siglo en el que estamos, que son el manejar los datos, el dueño es Google.
Vale, jo, David, ja per acabar, perquè ja el Ricard, avui, com, bueno, com noteu...
Estem arribant a dos quarts, ja.
El David el tenim en remot, vale, a veure si el proper dia que fem uns auriculars d'enquestos i el so ja l'envoltem una mica, ens arriba una mica millor. Però abans d'acabar, és aquesta carta que molts usuaris han rebut de Movistar, que automàticament els hi trauen aquesta IP fixa que tenien antigament gratuïta, que ara, pues, bueno, els hi trauen. David, ja només, en mig minut, en què pot afectar això a un usuari de casa?
Absolutamente nada.
Pues ya estamos tranquilos.
Mira, hem acabat ràpidament.
Bueno, no, a nivell d'empresa pot ser sí, però a nivell de domèstic, res de res.
M'han sobrat 29 segons.
Molt bé. Pues nada.
A nivell empresarial, és dir, si des de tu casa te connectes a l'oficina a través d'algun software IP... ¿Vale? Que necesitas una IP fija, pues tienes que tener el servicio y van a ser 25 euros. Pero para el resto de la gente que somos el resto de mortales, no va a haber nada. Es más, mayor seguridad.
Sí, sí, nada de casi mayor.
No siempre tendremos la misma IP y no nos podrán robar la IP y atacarnos. Uh-huh.
David Casero, un placer, como siempre. Gracias por estar con nosotros hoy a través de la línea telefónica.
Gracias y buenas tardes.
I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Open Parking patrocina l'InfoCope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
Etiopía, el domingo a las 2:45 de la tarde, en 13.
Kipling, Joan Mr. Joe, Guess, Guy Lagos, Levi's, Geox, Gloria Ortiz, 24 horas.
Todas estas marcas de accesorios y calzados y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Sí, sí, es cierto. Si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Con Chinchin de Aplelu, tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero. Si necesitas gafas progresivas, confía en Elena Aplelu Óptico. Ver condiciones en óptica.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949.
La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de Purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26. Cantonada Comtes d'Urgell.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvaro. Hey, hey, hey,
doncs apa, que anem camí cap a dos quarts de... Perdó, camí... Són cinc minuts, ja, per sobre de dos quarts de dues, i anem camí cap a les dues. Dimecres ja estem a la meitat de la setmana. Ull, perquè les escoles que han triat com a dia de lliure a disposició demà dijous, per ells avui és divendres, perquè divendres és festa, demà dia de lliure a disposició, i avui fan la castanyada, tot i que el dia és demà. En fi, de vegades un sent nostàlgia de no estar a l'escola, mira, amb setmanes com aquesta, què et digue? Amb veu de dona, nosaltres ja anem directes cap a les dues, com sempre ben acompanyats està amb nosaltres la presidenta de App Lleida. Ja saps que en aquesta associació trobeu a totes les dones empresàries i emprenedores de Lleida, dels Pirineus. Ella és la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres la Gemma Casal, membre de l'Associació Dones Lleida i treballadora de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I la presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, triatleta Eva Ribalta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, ahir teníem tertúlia dels polítics, els vaig traure un tema... Però un tema d'aquests de vida o mort, castanyada o Halloween. Que no s'ho van esperar, pensaven que els hi preguntava una altra cosa. A vosaltres us preguntaré avui un altre tema d'aquells transcendentals, d'aquells que en parles i en parles. Avui hem tingut, que ho hem notat, primer dia de boira a Lleida. Jo he trobat gent avui, a més he anat al diari La Mañana perquè estem fent les entrevistes electorals, i he trobat gent amb una cara de ui, que bé, mira, la primera boira així ja de la tardor i tal, i gent que diu mira, ja està, jo ja no tornaria fins a la primavera. Sou de boira o no?
Jo no gaire.
No?
No massa, jo sóc molt de sol, tot i que, a veure, si és un dia, val. El problema és quan ja portem 10 dies, 11 dies.
A Lleida no és un dia.
Ja, per això.
Ha de ser més,
Per això.
Jo no podria que sonés antiponentina, però jo no suporto la boira.
No suportes la boira?
No.
Vienes nascuda aquí?
No.
Ah.
No, sóc del Pallars.
Ah, bueno, no, és veritat, que tu ets del Pallars.
I llavors allí...
Allí fa fred, però veus el sol.
O neve o fa sol. Vull dir, no, però no hi ha aquesta... A més, aquest fred amb aquesta humitat i això, a mi em genera molta tristor. El no poder veure el sol, ho trobo tot molt gris i molt trist, i no m'agrada gens la boira. Tot i que deu ser útil, jo entenc que almenys per la fruita és útil.
A veure, jo això de ser útil no ho sé, si tot el que passa és útil, però vull dir que és així, i tenim la boira i ja està.
Sí.
N'hi ha menys, de la que hi havia.
Molta menys.
Les coses com siguin,
Sí, sí.
Jo, la veritat, m'ajunto amb les meves companyes.
O sigui, res.
Res. A mi la boira, com més lluny, millor.
No triomfa la boira, ja ho crec.
No, la veritat és que no.
O sigui, en relats així més... anava a dir romàntics, tampoc, però en relats així més de... Bueno, sí, romàntics, la boira, les pel·lícules i tal, perfecte. Però pel dia a dia, escolta, no és pràctic.
A més, aquí a Lleida tenim un concepte que és molt original, que és anar a veure el sol.
Sí, sí, correcte.
És un concepte superguai, perquè jo ho explico a vegades a amics meus a Barcelona i em diuen, el què?
Diumenge al migdia,
sí,
això
anem a veure el sol. Vull dir, nosaltres és el diumenge anar a veure el sol. Vull dir, sí, és un concepte únic i crec que aquí a Lleida.
Jo als anys 90 vaig baixar a Lleida a estudiar i el primer any hi va haver 40 dies seguits de boira.
Que jo recordo, això, és veritat.
Sí, abans sí.
Jo no tenia ni els recursos, ni llavors hi havia els mitjans, com ara, etc. I jo necessitava marxar i ho havia de fer urgent a veure el sol perquè em vaig posar malalta. Sí, sí.
No, no, que és veritat. Aviam, que és qüestió de salut, també, que el sol és molt necessari. Bueno, doncs us pregunto també això, castanyada o Halloween, què fareu vosaltres?
Castanyada.
O què us agradaria fer? Perquè ahir em deien que una cosa el que t'agradaria fer i l'altra ja depèn dels petits de casa.
Sí, ara bueno, a dir, jo dic, clar, jo soc molt de castanyada, però clar, quan tens nens petits influenciats a l'escola que fan Halloween també i que ho veuen a tot arreu, doncs clar, la idea d'anar a les cases a buscar els caramels i tal els és molt llaminera, valga la redundància, no? Uh-huh.
Home, jo crec que aquí encara tenim una dualitat, val? Perquè les escoles, pel que sé, continuen amb les tradicions, amb la castanyera.
Afortunadament.
Sí. Exacte. Però què passa? Surten de l'escola i llavors ens arreglem amb els altres costums i sí, pues, llavors és Halloween. I amb els nens, la veritat és que els crida molt, molt l'atenció.
Uh-huh. Però és que jo no penso ni que sigui costum. Halloween és una macro... campanya de màrqueting espectacular que no deixa marge a res més, no? Llavors és molt difícil, sobretot els pares que tenen crios petits, poder escapar d'això. Jo, castanyada i és un dia per recordar els morts, és així, no? I jo penso que la gent això ho continua fent i continua pensant que és la base, però...
Però saps que penso que Halloween als Estats Units, allí devia de néixer per una tradició i han crescut amb allò i per tant és la seva tradició. Nosaltres la importem com un producte, per entendre's, sí. Perquè bàsicament ens ho porten com un producte. D'aquí quatre dies arriba el Black Friday. El Black Friday a Europa, a Espanya concretament, ha arribat com un producte 100%. Jo conec gent nord-americana que el Black Friday el viuen, perquè a més té una raó de ser, és després del Dia d'Acció de Gràcies, etc, etc, i evidentment és consumista, però per ells té una tradició. A nosaltres aquí aquestes tradicions ens arriben com a productes.
Sí.
I entoma-la com sigui, no?
Aquí és màrqueting total.
Per això ho dic.
Un producte per vendre.
Però potser està desvirtuat per això. Jo he vist documentals dels Estats Units i, escolta, el Halloween, amb la canalla de casa amb les carabasses, fent-les ells mateixos, disfressant-se, sortir a fer por, lo dels caramels i aquestes històries, bueno, escolta, ja han crescut així i ja està, i nosaltres teníem la castanyada. Però, clar, aquí és que això no ho tenim arraigat. Aquí ens quedem amb la disfressa, les aminadures i poca cosa més.
Mm. Bueno, sí, sí. I perquè no tenim res on arrelar-nos, no és
clar,
la nostra
correcte,
arrel.
Correcte.
Per tant, clar, les macrocampanyes aquestes de consum, des dels PortAventura de Torns a totes les botigues,
sí,
absolutament totes les botigues, en lloc de posar una castanyera...
És correcte, això. Te fiquen les teles d'aranya i el Halloween i ja està.
Jo crec que també perquè és més vistós. És un tema de que és molt vistós. És com és una temàtica molt, molt concreta, és molt vistosa i llavors vende més.
Bueno, i fa anys que consumim pel·lícules d'Estats Units, sí, dedicades a la cosa aquesta. Sí. No tenim consum d'altre cinema. I llavors, clar, te venen allò i la gent jove doncs li motiva més.
Mm-hmm. Escolteu-me, per cert, la Eva Ribalta, que aquest cap de setmana passat vas acabar les teves curses personals...
Sí, 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 amb el que és el triatló, sí, tenim la temporada per finalitzada.
I què tal?
Molt bé, la veritat és que...
Has arribat on et vas marcar?
Sí, no m'acostumo mai a marcar objectius, simplement m'agrada fer esport per continuar disfrutant. El que passa és que amb el temps també te'n dones compte, pues, bueno, que vas treballant i a poc a poc vas aconseguint tot allò que vols volent.
Dic això perquè la Eva Ribalta competeix amb Xafatolls, no sé si és una associació o agrupació...
És una associació,
Club
d'atletisme.
Xafatolls de Mollerussa, i que com a associació aquest cap de setmana... organitzeu el Cross Ciutat de Mollerussa Memorial Josep Ignasi Culleré, que espera reunir fins a 600 atletes, 600 atletes en una prova que aquesta és, bueno, aquesta és la gràcia, o aquesta és el que li dona una mica més de ressò, que està inclosa dins del circuit de Cross Català.
Sí, a veure, bueno, com ja sabeu, Mollerussa té molta tradició atlètica, té un gran club que és el Club Xabatois, val? Resulta que aquest any ha entrat el cross Culleré, és un cross que ja fa més de 30 anys que s'està realitzant. El que passa és que aquest any m'agradaria dir que és aquest any, però podria ser que ja hagués hagut algun altre any, que forma part d'un circuit a nivell català. Uh-huh. Val? Són una sèrie de crossos, vale, que són puntuables i que al final pues, donaran també pues, el que són els classificatoris per anar amb campionats de Catalunya. Val? És un cross que començarà a primera hora del matí amb les categories de veterans, diguéssim, i acabarà pues, amb la mainada. I s'espera, bueno, els fan a la serreta i s'espera que tingui molta participació.
Fins a 600, que no són pocs, eh? És que avui en dia, com que vivim amb la guerra constant de xifres, pensem que una xifra com 600 és, escolta, que és una pila de gent, eh?
És una pila de gent, és un gran moviment i es passen jornades atlètiques molt maques.
Estàs a l'organització?
No.
Vas a córrer?
Intentaré. Intentaré ser-hi.
Què faràs? 6.000?
No, me sembla que la meva categoria és un 4.000.
Ah, 4.000.
Me sembla que les noies fem un 4.000.
4.000, molt bé. Escolteu una cosa, mira, la Gemma em portava avui un díptic, per entendre'ns, del 6è concurs de fotografia feminista, Leonor Pedrico, Dones i Esports. És un concurs que està organitzat per el grup de dones de Lleida, i llegia dins, dic, bueno, que és la fotografia feminista. Dic, després he llegit que és dedicat a dones i esport. I això ho trec juntament amb el tema de que si voleu fer fotografies de dones jugant a futbol que pertanyin a equips de primera divisió a partir del cap de setmana del 15-16 de novembre, doncs no podreu, perquè aniran a la vaga. I van a la vaga... al final per un tema de... Bueno, al final, si ho voleu reduir molt, és un tema de diners, però jo crec que va més enllà. No? Ja no és exclusivament un tema de diners, sinó hi ha molts temes sobre la taula, però on no han arribat a un acord és al tema econòmic. Les futbolistes, crec que amb bon criteri, demanen que tinguin que percebin un salari mínim de 12.000 euros anuals, mínim de 12.000 euros anuals, tot i que tinguin contracte de mitja jornada, que tampoc ho he entès mai. És a dir, una futbolista de primera divisió, parlem, no entenc com pot tenir un contracte de mitja jornada, però bueno, és així. Demanen això. De fet, demanaven el 100%, que serien 16.000 euros anuals, i des dels clubs no estan disposats a passar del 50%. O sigui, 8.000 euros anuals. Diuen els clubs que si arribessin a les xifres que demanen, suposaria que un club li costaria a l'any 350.000 euros amb nòmines. Parlem de clubs de primera divisió, eh? És a dir, que ens omplim la boca de l'esport femení, sobretot el futbol femení, ja que és l'esport rei en aquest país, del futbol, el futbol, anem a potenciar el futbol femení, i ara resulta que per grans clubs és un problema mantenir una secció femenina, parlo de primera divisió, per 350.000 euros anuals. Déu-n'hi-do, eh? És a dir, vull dir, ara ja allò de l'esport femení, del futbol femení, ja veieu on té el gran problema, eh? 350.000 euros anuals, eh?
A veure, ara ja s'ha visibilitzat els números, se li ha ficat una quantitat, i si comparem amb tot el que s'està guanyant amb el futbol masculí... és el que diem, on està la balança?
No
hi ha cap balança.
No cal que anem a les grans estrelles,
no.
És flagrant, eh?
No, i com tot, ha d'haver un moviment, és el moment aquest de dir, bueno, ara ens hem fet visibles, estem treballant perquè hi hagi una igualtat, i sí que se tracta de diners, però darrere d'un conveni hi ha molt més temes que tampoc d'igualtat no està palès encara.
Uh-huh. Llegia una notícia de fa dos anys, en la que Andy Murray, tenista, deia que elles fan els mateixos sacrificis que els homes, i defenia que no tenen la mateixa repercussió, la mateixa visibilitat en quant a seccions d'esports, de tele, ràdio, diaris, etc, ni els premis. Ni els premis, ni el sou.
Ni la quantitat econòmica, sobretot jo que conec el món del tennis, la categoria femenina, que és el WTA,
cobren molt menys per cada torneig guanyat o per cada que sigui una classificació passada, cobren molt menys que els homes. El Roland Garros no és el mateix per un home que per una dona.
O sigui, al final, això potser els que ja entengueu més direu si és així o no. Entenc que en el passat, quan es van començar a fer les primeres competicions esportives, es donava un premi al guanyador per compensar l'esforç que feia, independentment de si fos home o dona o alt o baix. És a dir, ha fet un esforç, doncs li donem un premi. El tema de home i dona trenca totalment amb això.
Sí, en el cas dels esports, com en tants altres, no? Com deien les meves companyes, continuem tenint avui en dia, no cal anar a primera divisió ni a competicions doncs, de primer nivell, sinó doncs, de vegades curses o competicions promogudes des de l'administració pública o des de federacions que demanen que participi tothom, però els premis per homes són diferents als dels dones, malgrat no s'està compensant l'esforç per igual dels dos competidors, no? Tant d'home com de dona. No?
És com si s'esforcessin menys.
Sí,
si
sí, tens, sí.
Si mires només els premis, eh?
Sí, és com si no estigués ben valorat.
Sí, sí.
Igual de valorat, vamos.
No, és que li treuen valor a l'esforç que fan les dones i no només a l'esforç, sinó que quan tu això hi sumes a tot el tema de la visibilitat, resulta que queda completament anul·lat el fet de que les dones puguin estar fent esport, ja sigui a nivell professional o no. Per exemple, nosaltres lo del premi aquest de la Leo Pedrico, que ella era fotoperiodista i per tant és un homenatge que nosaltres li vam voler fer, cada any l'hem dedicat a temes diferents, doncs dones i maternitats o dones i llibertats, i aquest any el vam voler dedicar a dones i esports perquè la invisibilització no només en els mitjans de comunicació sinó també per part de les pròpies administracions, federacions, tots els clubs esportius i la societat en general, el que fa és menystenir aquest espai. I per exemple pensem en altres categories quan s'està parlant de dones amb diferents amb diversitat funcional, per exemple, i el seu dret a l'esport i a ser visibilitzades en l'esport, als Jocs Paralímpics, o les dones que simplement volen fer l'esport vinculat a la salut, continuem sense tenir espais segurs, per exemple, perquè les dones puguin fer esport. Diguem que no es visibilitza perquè no hi ha un interès general per part tant de l'administració com de la societat, quan en realitat les dones som el 50% de la societat. I per tant nosaltres amb el premi diem volem fotos de dones, ens és igual si de primera categoria professional o dones simplement que ho fan com a lleure o com a salut o el que sigui, perquè és una necessitat essencial l'esport. I hi ha gent que el practica per mil motius, però les dones hi som en totes les àrees, no? I no s'està visibilitzant. Clar, això traduït a l'hora de cobrar un salari encara és més vergonyós, perquè si la teva professió és aquesta, com pot ser que se t'estiguin negant els teus propis drets laborals per el fet de ser dona? Doncs això és molt greu.
Recordem que està obert ja el termini de presentació, es va obrir aquest passat 16 de setembre, però teniu temps fins al 15 de febrer. Sempre dic el mateix, hi ha molt temps, però no cal que us espereu el dia abans. 15 de febrer del 2020 és la data límit per presentar a aquestes obres. Si voleu més informació, a part de podeu contactar amb nosaltres, que us la donarem, però hi ha un correu electrònic que és premileopedrico@gmail.com. premileopedrico@gmail.com. És el sisè ja concurs de fotografia feminista Leonor Pedrico, Dones i Esport. Aquest any està, com ha explicat molt bé la Gemma, està dedicat a l'esport, que potser és un d'aquells temes que s'ha visibilitzat una miqueteta més, però al final és veritat, sí que són esports, però la gent que s'hi dedica professionalment és una feina. Que no tota feina és estar assegut en una cadira en una oficina. Hi ha qui la seva feina és, escolta, jugar a futbol, és la seva feina. I per tant, doncs, ja no parlem de discriminació en l'esport, sinó de discriminació al salari, al món laboral.
No, i de mateixa manera que estem parlant del món laboral, estem parlant de la... de ficar facilitats també. A veure, si tu veus que per molt que practiquis esport no arribaràs a poder viure...
Correcte, també.
Això fa que volem dones al món de l'esport, però ningú ajuda a que sigui així, val? Ja no parlo de prèmits. Ens passem, diguéssim, amb una noia que vol arribar a ser esportista d'elit, però sap que ja, de partida, per molt que s'esforci, hi ha un desequilibri tan gran. Això fa que vagin caient. A mesura que vagin passant els anys, no tenim una bossa tan gran d'esportistes, però perquè tampoc no s'ha potenciat. Això està canviant. Pugen noves generacions i des de les institucions, pues, bueno, pues cada vegada s'intenta recolzar més. Què passa? Una cosa són les institucions i l'altra són els clubs privats. Claro, aquí també hi ha dos cares. Les institucions, federacions, quan se parlen de premis, pues, bueno, pues, han aconseguit que ara els premis federatius són tant pels homes com per les dones. A nivells particulars de proves, per lo que ens podem anar trobant, com que està mal vist, i ara sembla ser que, com que està mal vist, potser sí que fem una iguala. Però, bueno, poquet a poquet, jo penso que tot això s'anirà igual, arribant a aquesta iguala. Què passa amb el tema dels clubs? Ja és una cosa particular, i a partir d'aquí, pues, bueno, pues sí, seran els propis jugadors els que s'hauran d'encarar al club i de buscar aquestes, bueno, aquests equilibris.
Deixem que comenti, si em deixeu, que vinculat una mica amb el que estem parlant avui del futbol i l'esport, nosaltres un guanyador de Premis App aquest any, ja ho dic com a novet...
Aquest el desvetllem, eh?
Sí, primícia.
Aquest el desvetllem, vinga.
Doncs és el Club AM de Lleida. Té un projecte molt, molt bonic, que és fomentar les futbolistes durant totes les, a totes les categories, perquè s'anaven trobant que, clar, veien que a determinades edats, fins a aquella edat en què poden encara jugar nens i nenes, doncs tenien nens i nenes, però arriba un moment en
què... Fins
a infantils, sí. Arriba un moment en què les nenes, doncs, ja el següent any marxaven o deixaven de jugar, perquè no hi havia opció. Llavors, una mica l'hem, pel que sé que he pogut llegir una mica la seva història, perquè arran del ser guanyador de Premis App, pues, m'he informat una mica, doncs clar, van començar a crear aquestes categories. I vull dir que unes noies que van guanyar la Lliga de nens, i van ser les úniques equip femení que va sortir a tots els mitjans de comunicació, va sortir inclús al New York Times, ojo, que vam sortir al New York Times, o altres, va sortir a tot el món, després resulta que aquest any es troben que l'equip femení està a segona A, més que Lleida, i no tenen diners per poder continuar a segona A. I en el seu dia sé i conec, perquè m'han comentat, que moltes empreses... Tothom se va ficar la medalleta, però arribat el moment, ningú els hi va donar res. I allí estan, intentant aguantar en una categoria molt més difícil, o per mi, considero molt més vàlida que segona B on està Lleida, i aquí, escolta tu, no ha passat res.
Però a nivell empresarial, per què? És a dir, per què no s'hi acaba d'invertir?
Per masclisme?
Sí?
Evidentment.
Sí.
Evidentment. Perquè no em diràs que doni algun rèdit el futbol masculí a una empresa.
Per això t'ho dic. Jo crec que a nivell empresarial s'ha de mirar a nivell empresarial més que ja de sentiments.
I llavors, pot ser que el futbol masculí encara ho estigui mirant més gent i que puguin tindre una mica més de promoció econòmica, sí. Però jo crec que és perquè realment no s'ho creuen. Perquè si realment els interessés mínimament, veurien que allò també té un mercat, perquè estan jugant a una categoria superior, perquè arriba a molta gent, i perquè a més estarien recolzant la seva ciutat, per tant promocionar la ciutat i promocionar la seva economia. Jo crec que de vegades el masclisme i el patriarcat omnibulen també la mirada d'allò que hauria de ser un càlcul racional d'una empresa, i es troben amb el que es troben.
Jo amb algunes coses estic d'acord, amb altres no tant, en el sentit de que sí que és cert que hi ha un problema també molt general de visibilitat. O sigui, al final les empreses que volen, doncs, tenir el màxim de visibilitat possible on inverteixen els seus diners. I què passa? Doncs que a Lleida, a la Unió Esportiva de Lleida, o el que és Lleida Esportiu, perdó, que ja no sé en quin estem, doncs, clar, allà hi va TV3.
Alguna vegada.
Sí, alguna vegada. Però els mitjans de comunicació locals sempre hi són. Quantes vegades estan a l'AM? retransmitint el partit i tot. Vull dir que també és un tema de que tots els mitjans, tot el, no estan encara convençuts o són conscients de que, ei, que els que l'AM està al segon A més que el Lleida.
Però van sortir tots a la premsa dient jo donaré aquests diners. Correcte. Per visibilitzar.
Sí, sí.
No? Per tant, es van aprofitar d'aquestes noies per fer propaganda a les empreses.
Ho van dir, però
i després
allà
no hi van donar diners.
Sí, sí.
Per tant, encara ho trobo més mesquí, eh?
Bueno, jo crec que...
Jo això va passar i sí, em van fer donar compte i és veritat, eh? A la foto van sortir moltíssima gent, però ara des de l'AM em diuen que estan intentant enquadrar el que queda de temporada encara, eh? O sigui, no tenen la temporada assegurada, per entendre's.
Clar.
I mira que esportivament, escolta, sí que van perdre aquest cap de setmana, però portaven 3 victòries seguides, vull dir que estan a la part mitja de la classificació, estan fent una participació més que digna.
Jo volia fer esment del silenci aclaparador dels homes futbolistes dels de primera divisió,
sí,
i
correcte,
de tots, que no han obert la boca sobre, exacte, aquest tema. Això sí que és una vergonya, perquè amb ells sí que no hi va res. No tenen res a perdre per recolzar les seves companyes.
És veritat, això?
Sí, sí, sembla com que amb ells no va la cosa i, per tant...
Pensa, bueno, ara no us ho diria i no ho he calculat, però la massa salarial d'un equip com el Real Madrid o el Futbol Club Barcelona per aconseguir aquests 350.000 euros, igual estem parlant d'un 0,01%. Ulla, el que estic dient de la massa salarial de l'equip masculí, o sigui, imagineu-vos. En fi, escolta, hem tocat aquest tema que no el deixarem aquí, no el deixarem aquí per desgràcia, però en tornarem a parlar avui amb la Laia, amb la Eva i amb la Gemma. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres, senyals horàries, arribem a les 2 de la tarda. Com sempre, ja saps que ha estat un autèntic plaer. Ens tornem a escoltar demà dijous. Nosaltres no tenim dia de lliure a disposició. A les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres.